4 minuts amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia a Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem de cinema lliure, que torna un any més a les platges de Mallorca, Pollença, Manacor, Alcudi i fins i tot a Can Pastilla. Podrem veure un caramull de pel·lícules, tot d'una vegada donarem la cartellera, perquè ho hem de dir així, la cartellera de cinema lliure. Parlarem amb els seus organitzadors. Després parlarem de la Fundació Jaume Sant Andreu. Sembla mentida, però ja fa un any que en Jaume, una persona que va crear Can Gasà, refugi, la placeta, que va estar sempre en el costat dels marginats, que allà va entendre el missatge del bon Jesús de la millor manera possible, que és estar de vora els dèbils, els marginats i les necessitats. I d'ara els seus amics i la seva família han volgut fer la Fundació Jaume Sant Andreu, perquè no pot morir el llegat d'en Jaume, malament ell ja no hi sigui. S'ha de continuar. I per això parlarem amb en Jaume Mateu, un dels seus millors amics. Després parlarem de parcs urbans. Falten arbres a tota Espanya, això és cert. Però de quina manera podem fer aquests parcs urbans? Què és millor, fer un parc molt, 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 molt gran o fer-ne molts de petits? Parlarem amb Marcos Castilla, que és enginyer agrònom i és tresorer de l'Associació Balear de Sabre. I per acabar, també continuarem xerrant de coses maques, perquè saludarem en el Balde d'Esportles, que torna a tenir set someres dins del torrent. Són una verdadera atracció, la millor manera de fer anar el torrent d'Esportles és a l'antiga, i cada any hi duen un grapat de someres que no només fan anar el llit del torrent, sinó que eviten riscos d'incendis forestals. Amb tot això, i en Yolanda Ruiz a la producció i Facundo Tenaglen a control tècnic, començam el Dia Mallorca.
El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera.
Cine, 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 más cine, por favor. Que toda la vida es cine, que toda la vida es cine y los sueños. Cine son. Al fin llegó el día tan temido más allá del mar, previsto por los grises.
Cine, cine, cantava Luis Eduardo Aute, un gran amant de setè art, i mos serveix per introduir el cicle Cinema Lliure, que a la platja. Cinema Lliure a la platja, que torna aquest estiu arreu de Mallorca amb una nova programació de cinema gratuït a l'aire lliure. Ja són 5 edicions. La iniciativa celebrarà aquests 5 anys en 3 dies, 25 de juny i 2 de juliol, amb projeccions a Pollença, Manacor, Alcudi i Palma. Saludam a la directora de Cinema Lliure, Juliana Espadano. Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé i amb moltes ganes que l'arribi l'estiu per tornar a veure les sessions de Cinema Lliure a la platja.
Clar, perquè el cicle va néixer a Barcelona fa 15 anys i ara en fa 5 que se fa aquí. Bona senyal. Això vol dir que va bé, no? Que esteu contents i que amb ganes de continuar, perquè 5 anys això vol dir que ja està consolidat.
Exacte. La veritat és que estem molt contents amb l'acollida que hem tingut durant tots aquests anys ja a Mallorca.
Bueno, les projeccions seran a les 9 i mitja i a les 10. Hi ha molta varietat, hi ha llargmetratges, i abans de cada projecció hi ha un curtmetratge, però ha centrat sempre en qüestions com les relacions personals, la identitat, el sentiment de ser o no d'un lloc. Són temàtiques que A més, de vegades no poden veure en els cinemes comercials, perquè normalment en els cinemes comercials pots en el típic blockbuster i tu per veure, per exemple, La Llum d'Aixa o el Ranch Room, no tens oportunitat aquí a Mallorca. Per tant, ompliu un buit cinema lliure a la platja. Ompliu un buit de programació que de vegades no existeix en els cinemes convencionals.
Sí, exacte. Mira, les projeccions comencen entre les 9:30 i les 10, que és quan marxa el sol i tenim la visibilitat òptima per viure les projeccions. I sí, totalment, un dels valors de Cinema Lliure a la platja és apropar al públic un cinema més íntim, independent, i que sovint aborda temàtiques profundes, rellevants, que moltes vegades no arriba als grans circuits comercials o té una presència molt limitada. No? Limitada a les sales de cinema.
Que, per exemple, dijous dia 25 de juny, a Pollença, primer veurem més curt a Ranch Room i després el llargmetratge La Llum d'Aixa. Sense fer spoilers, què mos pot dir d'aquestes dues peces, així per obrir boca?
La Llum d'Aixa és un llargmetratge d'animació coproduït per Mago Production, que és l'entitat impulsora de Cinema Lliure a la platja, i ens explica la història de l'Aixa, una nena que viu a l'Andalús i que somia convertir-se en experta en pirotècnica, tot i que la seva família espera que segueixi una altra tradició. Quan el seu pare és acusat injustament d'un robatori, Aixa emprèn una aventura per demostrar la seva innocència. És una pel·lícula que parla de perseguir els propis somnis, de la valentia i de la importància de creure en un mateix, amb una protagonista femenina molt potent i inspiradora pels més petits. I abans d'aquest llargmetratge, projectarem A Range Room, un curtmetratge d'animació seleccionat a través de la convocatòria Nou Talent de Cinema Lliure a la Platja, que és una convocatòria oberta a escoles de cinema de Catalunya i de Mallorca amb l'objectiu de donar visibilitat als creadors i creadores emergents. I aquest curt està realitzat per Paula Sastre i Laura Ferrer, alumnes de la CEF de Mallorca,
sí, sí.
I explica una història d'un noi obsessionat amb mantenir impecable el seu estudi. Una proposta molt original que encaixa perfectament amb aquesta sessió familiar.
I a més talent que surt del CEF, del Centre d'Estudis Fotogràfics, cuna i bressol de molts dels grans professionals que tenim aquí a les illes. L'endemà, també, dia 26, també a Pollença, la pel·lícula Molt lluny, amb en Mario Casas, però amb un Mario Casas amb un paper molt poc usual en ell. Què fa d'aquest paper de Mario Casas que sigui diferent del seu típic paper de galant, no?, de les pel·lícules? Molt lluny.
Sí, bon, Lluny és l'òpera prima de Gerard Oms i ens explica la història d'un home que en un moment de crisi personal decideix quedar-se sol en un país estranger i començar de zero. La pel·lícula aborda temes com la recerca de la pròpia identitat, la homosexualitat reprimida, la vulnerabilitat masculina i la dificultat de trobar el propi lloc al món. I aquesta pel·lícula ha estat una de les revelacions del cinema català recent i ha rebut importants reconeixements, com destaquem el Premi a la millor òpera prima al Festival Internacional de Cinema de Guadalajara i el Premi Gaudí al millor protagonista per Mario Casas.
Bueno, i també el curtmetratge abans En el nom de les flors.
Sí, també projectarem El nom de les flors, que és un curtmetratge de Josep Alorda, que ens convida a reflexionar sobre la fragilitat del territori i les conseqüències de la massificació turística de les illes. A través de la flora autòctona d'Eivissa, el film posa el focus en la relació entre les persones i el paisatge i en la necessitat de preservar aquest patrimoni natural.
Després, dissabte dia 27, ja anem a Manacor, Porto Cristo, La xica zurda i, escurt, Les imatges arribaren a temps de Guardonat a Montgoya, amic nostre, en Jaume Carrió, que recull a través de fotografies precioses Les imatges arribaren a temps. Però La xica zurda no el coneixem. Què mos pot contar?
La Xica Surda és la nostra aposta internacional d'enguany. És una producció taiwanesa i explica la història d'una mare soltera i les seves dues filles que arriben a Taipei per començar una nova vida i obrir una petita parada de fideus en un mercat nocturn. En aquest nou context hauran d'adaptar-se sense perdre l'unitat familiar. A través de la seva relació, aquesta pel·lícula aborda temes com la desigualtat, les oportunitats vitals i els vincles familiars amb una mirada molt humana i emotiva.
I, bueno, i també hem de dir que l'endemà de diumenge també a Porto Cristo, La misteriosa mirada del flamenco i el curtmetratge La Barraca. Conta-mos, Juliana.
Sí, La misteriosa mirada del flamenco és una també una òpera prima, en aquest cas del director xilè Diego Céspedes. Es tracta d'un western amb perspectiva LGTBIQ+, que narra la història d'una família queer que ha de fer front a la incomprensió i les crítiques d'una comunitat minera on viuen. I per l'altra banda, La Barraca ens trasllada a l'entorn de la platja amb una mirada de talent balear i posa el focus en els límits de la resistència i les condicions del treball precari.
I, escurt, La Barraca també és d'aquí talent balear o de fora? Conta'm.
Sí, La Barraca també és talent balear i en aquest cas també ho projectem aquí a Catalunya. Tots els curts que projectem a Mallorca, de fet, són obres de directors i directores locals. Tant el que fa al talent, al nou talent, que és aquesta convocatòria amb escoles de cinema, com el talent plus, que són en aquest cas directors i directores més consolidats del territori.
I també, ja dimarts, dia 30 de juny, a la platja del Cudi, poden tornar a veure La llum d'Aixa, aquesta nina que vol a la pirotècnica, i dimecres, dia 1 de juliol, a Palma, com que els palmesans no mos agrada agafar cotxe, tot mos sembla que és en fora, a les fontanelles, sí, a les fontanelles a Palma, poden tornar a veure molt lluny de Mario Casas i en el nom de les flors. I també dia 2 a Palma, també altra vegada La llum d'Aixa, i és curt a Xam, que també està ambientat a un poble de Mallorca, a Xam, és d'anar a Eugenia San Pedro, conta'm.
Sí, exacte. Aquest curt observa un fragment del trànsit adolescent des de la incomoditat, el desig i la por, explorant les tensions i incerteses pròpies d'aquesta etapa. I també volia destacar que aquest dia, el 2 de juliol, farem una activitat paral·lela, una recollida de residus prèvia a la projecció, organitzada amb el suport del Museu Marítim de Mallorca i la Fundació Mallorca Preservation. Amb aquesta iniciativa, el que volem és reforçar el nostre compromís amb el medi ambient i la preservació de les platges que cada estiu es converteixen en l'escenari de cinema lliure.
Clar. Clar, ja ho sabeu, cinema lliure a la platja, no s'ha de reservar perquè és a la platja. Si voleu saber la programació, entreu a cinemalliure.com i elegiu Mallorca, perquè com que també se fa a Catalunya, hi ha una app allà dalt de tot, cinemalliure.com, i si trieu Mallorca, te surt tota la programació, i per què no, animeu-vos, sobretot de Palma, anar al Cudi, anar a Porto Cristo, anar a Pollença, perquè és que de vegades són molt mals de moure ciutadans, que vos diuen fora de Palma. Ja ho sabeu, Juliana Espadano, directora de Cinema Lliure, un caramull de pel·lícules, des del dia 25 de juny fins dia 2 de juliol, a Pollença, Manacor, al Cudi i Palma. Moltíssimes gràcies i per molts anys més per dur-nos cinema bo, integrador i de bona era de demà, que no se pot estar millor. Juliana, moltes gràcies.
Moltes gràcies. Us esperem a les platges.
Exacte, us esperem a les platges. I també recordeu, deixar anar totes les platges sempre. No deixeu a Serena res que no sigui la vostra marca d'espeu. La demés vos no heu d'endur. D'aquí un instant tornem a la nostra radiografia mallorquina. No vos mogueu.
El dia a Mallorca. IB3 Ràdio és participació.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7 i mitja del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera. Radiografia mallorquina.
Avui a la nostra radiografia mallorquina volem parlar d'un home, d'un gran home, que sembla mentida com passa el temps, ja fa un any que mos va deixar. En Jaume Sant Andreu, l'activista que va dedicar la seva vida en el sacerdoci, la defensa dels marginats a Mallorca, la defensa de la nostra cultura, de la llengua catalana, a través de la literatura. I el motiu d'aquest primer aniversari s'ha presentat fa poc la Fundació Jaume Sant Andreu i Sureda. Anem a saludar en Jaume Mateu, un dels millors amics d'en Sant Andreu. Jaume, bon dia, benvingut, com estàs?
Bon dia, tinguem. Estic bé, sí, sí.
Bueno, el que està clar és que la feinada que va fer en Jaume no podia quedar sense llegat, sense continuïtat, no se podia deixar... Au, en Jaume ja no és i tot això s'atura. M'imagino que és això el que heu pensat tots, no?
Sí, pensant també que els darrers 24 anys en Jaume va viure exclusivament a Can Gasà. I a Can Gasà hi va començar, hi va instaurar, diríem, un centre per a malalts, o per a sense sostres, en abstinència, però a malalts, no? Per tant, aquest projecte darrer seu s'havia de continuar. De tota manera. Clar, són 41 anys de la vida d'en Jaume que va dedicar a la marginació, a els marginats. Gairebé tots els centres que encara estan en actiu, ell hi va participar d'una manera molt directa o indirecta. Per tant, aquest llegat s'havia de preservar i, com també heu dit, dins el camp de la literatura i de la cultura, també va fer molt. Són 14 novel·les, si no m'haig equivocat, o 14 llibres de narrativa i altres tant de poesia. I tenen un valor que s'ha de mantenir, clar que sí.
De fet, vareu presentar l'acte de presentació, valgui la redundància, de la Fundació Jaume Sant Andreu, vareu presentar un recull de poemes inèdits. La mà esgarrifa rampes. M'imagino que tu sí que l'has pogut llegir. Què mos pot dir d'aquesta obra pòstuma? Perquè, clar, no havia sortit a la llum fins ara.
No, és un poemari que ell va escriure quan va fer la volta al món en vaixell l'any 2014. Però quan va tornar de viatge, hi va haver moltes crítiques que varen acusar d'una manera molt dolenta de que en aquest viatge el devia pagat en sort de bé, que devien donar pels pobres. Això el va destrossar, realment, no? I aleshores, de la ràbia que li va fer tot això i de la impotència i de poder dir que no era així, aquest llibre, diríem, no em va voler parlar mai més, no? Aleshores, perquè servís una mica de passaport d'aquesta nova fundació que han creat, en Miquel Àngel, el seu guildo, va considerar que el havíem d'editar. I, curiosament també, o no, un llibre del 2014 sí que ve a cloure, pareix que clau tot el seu cicle poètic, no? És un llibre que jo considero testamentari, no?, perquè allà tots els temes que va tractar durant tota la seva vida, però d'una manera molt més assossegada, molt més, fins i tot diria, molt més íntima, no? I no, no és un poemari, diríem, punyent, com ho són molt dels seus, sinó que és un poemari que passa comptes amb ell, però d'una manera molt tranquil·la, molt en pau amb ell mateix.
Sí, perquè més, la veritat és que en Jaume, és que si haguéssim de enumerar tot el que va fer en Jaume, jo què sé, mira, l'any 76 va crear la Sapiència. Després, l'alberg de transeúns de Camp Pere Antoni aquí de vora, l'hospital de nit, el centre Puigdebou, sí. El refugi, la placeta, Cas Carrilano, Can Guessà. Sí. És que jo crec que, i sempre, i a més va decidir morir acompanyat de les persones més pròximes allà a Can Guessà, res més a prop, i t'ho dic des de l'agnosticisme, mira el que t'ho dic, res més a prop del missatge del bon Jesús. Donar en el qui no té, ajudar en el malalt, donar una mà en el dèbil. I és que diuen aquella dita que diuen no hi ha bona obra que quedi sense càstig, no? Sembla mentida que en tot el que va fer, però bueno, anem a parlar de la fundació. Jo m'imagino que conservarà, sí, gestionarà la seva, sí, obra, la seva feina, el fons documental, sí, difondre el seu llegat literari, i estarà a Manacor, però, perquè ell era de Manacor, no, Jaume?
Sí, a la fundació, en certa manera, també ell, en viu i tot, em va participar, perquè em van parlar de com conservaríem tot el que hi va dir. I va dir, home, una fundació podria anar bé, no? Però sí que va dir que volia que si se creés la fundació fos a Manacor, allà on ell va néixer, en el carrer Barracà número 81. Per tant, la fundació no podia quedar radicada a altra banda que no fos Manacor. I la feina, efectivament, és molt tingent. Jo, de tot el que has dit i de tot això, també hi ha un fet diferencial d'en Jaume, i és que en Jaume vivia amb les persones que tenia, cosa que no és molt comú en el món de centres assistencials. Ell volia ser tractat com un resident més, i, de fet, vivia amb ells, i ell ho va dir de distintes maneres, també se sentia un marginat per la seva condició homosexual i per tantes altres coses, no? Per tant, ell partia d'aquesta realitat de sentir-se també marginat per fer més pinya amb les persones que tenia. I, a part d'ordenar una mica tot el llegat literari, que és molt, i era una mica cot, i costarà una mica posar una mica d'ordre, també la fundació té aquest dos vessants, un literari i l'altre també social. De manera imminent, allò que farà serà ajudar en tot el possible a mantenir Can Guessà, que no és fàcil, però de totes maneres ho intentarem i bon sortirem.
És que tu, de fet, vales dir, que ets el president de Can Guessà, vales dir que Can Guessà no se pot tancar perquè representa la dignitat de les persones, i el darrer que li pot llevar a una persona és la dignitat. Si se tanca Can Guessà, això de l'esperança és el darrer que queda, no, és la dignitat el darrer que queda. I no se pot tancar, sí, Can Guessà. M'imagino que va per aquí, això.
És evident. És a dir, a part de que està en un moment tan crític quant a exclusió social, en tanta de gent que viu en llocs on no hauria de viure, que viu dins caravanes, dins cotxes, dins tendes de campanya, està en una situació d'emergència social tan greu que tancar un centre seria fatal, no? I, per tant, intentarem, a través de la fundació, a través de Can Guessà, que un centre, a més, dels més antics que hi ha a Mallorca, se pugui mantenir obert. No som un gran centre, només tenim 20 persones, però som 20 persones, no? I, per tant, que no poden anar enlloc més si no estan a Can Guessà, per desgràcia seva. I, per tant, aquest compromís amb ells és i serà sempre. I, efectivament, és una casa, és la gran casa de la dignitat. Tots els centres que tenen escloses socials també tenen la dignitat, no? I això que quedi molt clar. però a Can Gasà ha sigut d'una manera molt especial, entre altres coses, perquè qui la va fundar va Sant Jaume Sant Andreu.
Jo no m'agradaria acomiadar-te. Podem estar en contacte sempre que faceu qualsevol cosa. Nosaltres sempre estem de vora el pagès, el petit comerç, el que pateix, el petit, el menut, el cada menester, no? Perquè al cap a la fi som un programa petit, d'una illa petita, no? I hem d'estar junts a de vora els altres. Fundació Jaume Sant Andreu.cat, a la vostra pàgina web, allà sobre la fundació, testimonis, per qualsevol persona que se vulgui posar en contacte amb la Fundació Jaume Sant Andreu s'haurà de... Hi ha un formulari de contacte, hi ha comunicacions, podreu conversar. Funciona, jo l'estic veient i està bé.
El que passa és que l'anam creant i l'anam... això és una feina lenta, però vaja, sí, ja sobretot hi ha un qüestionari que ens poden enviar correus, que funciona perfectament, i ens posem en contacte amb totes les persones que vulguin saber de nosaltres. No?
I també veig que teniu un enllaç a X, a Facebook i a Instagram. És a dir, que, ara que fa un any que en Jaume no és, anem a continuar entre tots la feina d'en Jaume a través de la fundació que du el seu nom, a través de les xarxes socials, Fundació Jaume Sant Andreu.cat, perquè ell com va dir, com vareu dir Miquel Àngel, en Jaume no hauria volgut que mos quedassin de braços plegats i no continuessin lluitant contra la marginació. I aquest programa s'afegeix a vosaltres, i qualsevol cosa, acció que faceu, vos oferim un programa de ràdio com és el Dia Mallorca, perquè per també està a de vora l'obra i el llegat d'en Jaume Sant Andreu. Jaume Mateu, una ferrada molt gran i estem en contacte. Qualsevol cosa que hagueu de menester, aquí mos teniu. Jaume, moltes gràcies.
I moltes gràcies a vosaltres.
No en faltava d'altre. Érem grans amics d'altres també d'en Jaume Sant Andreu. Bueno, nosaltres ara anem a parlar de sombra, de les zones verdes, dels parcs. Què és millor, fer-los molt grans o fent-ne molts de petits? Ara tot d'una en parlarem amb un enginyer agrònom.
El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera.
Foo Fighters van fer Hey Johnny Park, en Joanet d'Esparc, perquè estan per... la setmana passada va ser el Dia Internacional d'Esparcs, que són uns espais que porten a les nostres ciutats zones verdes, refugi, descans, un lloc de pau, entre cotxes i fum. Nosaltres tenim la sort que tenim just aquí de vores per Cracòvic, que és un que té ombra, té ombres, té bancs, te pots seure, perquè sembla que aquí a Mallorca fa 70 anys que feim esparcs en ciment, no sabem per què, i deixem morir els arbres, però fa 70 anys, això no ve d'ara. Per això, metges, psicòlegs, biòlegs, molts científics, diuen que les ciutats han de tenir parcs per millorar la qualitat de vida dels que hi viuen. De fet, l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, ha arribat a dir que els parcs influeixen a la salut pública, perquè redueixen costos sanitaris, preveuen malalties i tenen beneficis econòmics. Anem a parlar amb en Marcos Castilla, que és enginyer agrònom, expert en arboricultura i tresorer de l'Associació Barea de Sabre. Marcos, benvingut, com estàs?
Què tal? Bon dia, moltes gràcies per ser convidat.
Bueno, si les autoritats sanitàries i institucions internacionals recomanen mínims urbanístics, deus que Palma està lluny d'aquests mínims, però que anem poc a poquet. És a dir, mitjo, no?
Sí, mem. Palma sí que té bon futur, en el sentit que va fer un canvi, sí que està ampliant zones verdes, però, bueno, se pot millorar. I ja no només Palma, anem a xerrar de tota Mallorca, o les illes, és el que tu deies, és no prioritzar el ciment de muntes verd. El que volem és aconseguir més arbres, arbusts, plantes, que ens donin aquest benefici.
Efectivament. La setmana que ve parlarem amb Llubí, que volen crear un refugi climàtic, és a dir, que cas que la millor ombra... Jo tenc un amic que instal·la tendals, tot dos, i li dic, mentre els humans no entenguem que han de tenir arbres, tindràs una feinada, perquè és que antigament no existia, ningú tenia. Tenies una figuera, sombra d'un arbre, és millor,
exacte,
o no?
Sí, no, és que ho has dit tu, és que hem de fer aquest canvi de pensament, perquè, res, un toldo va molt bé, però sombra que té un arbre fresca, a més, inconscientment estàs respirant un aire més pur perquè te dona oxigen, pues crec que ho hem de valorar. És a dir, hauríem de prioritzar més aquesta plantació d'arbres per beneficis que mos dones a llarg plaç que damunt els toldos. Però, bueno, segons quin puesto no dic que ho de portar, però sí que hem de mirar un poc el verd amb uns altres ulls.
Clar. Per exemple, a Palma, ara fa poc hem parlat del parc de Tirador, que continuarà aquesta mítica falca verda, connectarà amb el canòdrom, amb el parc de Sarriera, que també hi podria haver un parell més de barats, podria haver un poc més d'ombra. I l'Ajuntament diu que Palma té 6,2 metres quadrats de zones verdes per habitant i tenen l'objectiu de 9-10 pels propers anys. Ho veus possible, hi ha llocs? Perquè, clar, això depèn que l'Ajuntament compri un terreny i que en lloc de fer-s'hi un edifici, s'hi faci un parc. I això, uau, avui en dia és un dilema.
Exacte. Ho veig possible. La qüestió és que s'ha de voler i s'ha de comunicar a la ciutadania, el que dius tu, que puestos on hi havia un edifici, penturaren de fer un parc. I això, en el principi, com s'ha prioritzat el cotxe i es caminar damunt peu pla, damunt el que seria el benefici dels arbres, ara s'està donant una volta. I, clar, en aquest cas, l'Ajuntament ha de fer aquesta feina de cercar aquests cantons, aquests carrers sense arbres, aquelles zones verdes que s'han de connectar per aconseguir-ho. Crec que se pot. Ara, hi ha una feina d'aixecar ciment i de comunicar el que se fa com toca.
Quan jo era petit, la clínica Roger estava a General Riera i la vàrem traslladar a Mare Nostrum. I, inexplicablement, allà on hi havia sentit la clínica Roger, hi vàrem fer un parc i jo vaig dir, ah, me pensava que hi farien un edifici. No ha tornat a passar. És l'única vegada que ha passat fa 50 anys d'això. Però em va sorprendre molt. Més dades. Palma té 64.200 arbres. 6.000 més que fa 10 anys. Home, torna'm al mateix. Hauríem de posar més arbres i també varietats que en el canvi climàtic donin més ombra, no facin al·lèrgia, clar. Tu que en tens d'arbres, m'imagino que hi ha arbres que no se poden sembrar aquí i altres que són menys nostres i que on tenien millor donaria millor ombra.
Sí. A més, és que Palma sí que per sort té un pla de gestió. Comença a tenir aquestes bases per escollir aquests arbres que tu dius. És veure que arbres que antes m'anaven bé i amb aquestes calorades pues, estan fallant i és la nostra feina anar investigant aquests arbres que podem introduir. És a dir, sí que té aquest objectiu i està cercant aquests arbres que s'adapten. Però, bueno, és veritat que com té aquestes bases no estan empleant espècies d'un consum hídric alt, sinó que està fent una feina per perseguir aquests arbres que se poden adaptar a aquest canvi climàtic.
També una cosa molt important, crec que ho vas dir en una entrevista en el diari, la desigualtat entre zones. Mm-hmm. Clar, Sant Vido, Gènova, no? Tenen molt de verd. En canvi, vestent a Pere Garau a cercar un arbre, no? O Sant Galdeu, o Can Redó. Clar, això influeix en la... l'evidència científica diu que això influeix en la salut de les persones, no?
Claro. És que també eren zones, jo supos, d'un creixement més ràpid. És veritat que hi ha altres zones que són d'urbanització on les cases se van exigir tenir més metres, per tant, sí que hi ha més zona verda. Però sí que crec que hem de fer un altre pic, aquest pensament d'entrar a la ciutat i cercar aquelles zones que no tenen arbres, premiar en aquestes zones amb ombra, sobretot ja, mira quin mes de maig tenim ara,
sí.
I a ser fort, crec que no només de l'Ajuntament de Palma, tots els municipis d'aquí de Mallorca han de fer aquest estudi de saber quines zones han de menester un poc més de verd, unes zones d'aquesta qualitat ambiental.
Hi ha molt de municipis, perquè els municipis petits tenen l'avantatge que és més senzill que se posin d'acord i però tampoc tenen tant d'espai, però sí que hi ha molt de municipis que parlen de, ara t'he dit de Llubí, de refugis climàtics, com per exemple el pati de les escoles, l'asfalt, això fa, genera aquest efecte urbà. I tu dius una frase que és molt bona i dius, tu, ara dins el diari, que no és cap casualitat que les immobiliaris posin arbres a les maquetes per vendre pisos, perquè així la gent breveja de tenir com a arbres a de vora i tal, tot el que estan fent aquí darrere per milionaris, el propi, i arbres i tal, i jo no hi havia caigut. És una gran estratègia, són punyeteros, en saben.
Bé, això no ve d'ara, és veritat que fa temps, tant immobiliaris, zones d'hotels i tal, pues, vulgui o no, quan tu tens aquests refugis climàtics sense voler, pues, te venen més, perquè el verd entra per els ulls.
Cert.
I això agrada, no? Si tu te ponen un edifici i a 3 metres tens un altre, pues... no queda tan bé, però si tu tens enfrente una zona verda on saps que no te construiran i és un parc per poder jugar, pues aquell pis val més. És a dir, no ve d'ara, ja va, fa temps que se fa. Una altra cosa és que després tinguem aquella... que no s'acabi de fer com toca, clar, o que després quan t'arribis no estigui tot com se veia la foto, però les estratègies aquestes s'han empleat de sempre.
Molt curiós, no hi havia pensat mai. Clar, i això mos du una cosa que també dius, que és una qüestió de justícia social, que en barris vulnerables és una qüestió també no, ja no només d'estètica, perquè està comprovat que si tu alenes un aire com a més filtrat, com, no? També hi ha una qüestió de justícia social, no? Sant Goleu no és Son Vida, està claríssim.
Sí, hi ha més factors.
Molt més, però també entre d'ells, perquè tenen molt més arbres, i els arbres fan l'aire net.
Exacte. Aquella doble versió del que dius, primer aquella conscienciació, és veritat que hi ha persones que estan més conscienciades que aquell verd te dona un benefici, i altres que eren com aquests barris que, per un creixement ràpid i altres factors, se varen com a desplaçar o no se varen prioritzar. La idea és intentar recuperar i connectar tot, que tot sigui equitatiu a nivell de verd a una ciutat.
La pregunta del milió, que és com jo he fet el claim, he venut aquesta conversa. Què és millor? Un parc enorme, un Hyde Park, o molts de petits? Perquè no sé si hi ha acord entre els enginyers agrònoms. Anem a parlar de les nostres ciutats, Manacor, Inca, Palma.
Bona pregunta. És que te diria que tots dos. Perquè un dels projectes que tenim en el món de l'arboricultura és ficar el bosc dins la ciutat, és connectar. És a dir, qualsevol carrer petit que tingués tres arbres però que connecti dues zones verdes val igual que una gran zona verda. Perquè al final el que volem és connectar aquestes ombres, connectar aquest sol sense asfalt. Claro, tot carrer compta, i si pot tenir una zona verda gran, un pulmó, encara seria millor. Jo no descomptaria o no diria que un és millor que un altre, sinó que tots dos conjunts, el necessari.
Clar, i també comentes que Palma va ser pensada, s'eixample de Palma, sobretot, i les noves construccions, més pensades en el turisme i en els cotxes que no en les persones. Que, clar, d'això m'ho anem en temut fa 30 anys o 20 anys, que dius, ai, és que no se pot passejar per aquí perquè està ple de cotxes. No hi han caigut fins fa 20 o 30 anys en què les ciutats són per les persones i no per els cotxes. No?
Exacte, i la cosa canvia. Ara mos han donat compte, també el canvi climàtic, aquestes calorades mos estan ajudant a donar-nos comptes. La qüestió, el que fem ara és intentar fer el canvi, ara. El que mos costa, si fa 20, 30, 40 anys duiem aquesta línia, aquest canvi de visió està costant perquè és un canvi de mentalitat que fa anys que duim. Però hi ha molt de puestos al municipi i tal que estan veient aquesta necessitat, on estan fent carrers peatonals, ajardinats, i estan veient que hi ha més gent que l'emplea, més negocis que funcionen, zones de bar i restaurant que aporten allà un benefici. És a dir, la cosa funciona i s'està demostrant. El que mos queda tens.
Anem a tornar a les arbres que mos toca, tal, perquè tu dius que s'hauria de mirar quins arbres del sud d'Espanya, del nord d'Àfrica, se poden incorporar amb aquestes circumstàncies que tenim ara de canvi climàtic per assegurar-nos que durant... És a dir, per fer feina a llarg termini, uh-huh, no? I també espècies que fins i tot redueixin el consum d'aigua, perquè, per exemple, un guerrer, malament no el reguis, un guerrer pot viure un cremull d'anys. Hi ha arbres que no necessiten tanta d'aigua i que s'hauria de mirar tot això, també.
Claro, men, sempre la nostra feina anar investigant arbres que tenen un consum hídric baix i que poden aguantar la climatologia que tenim aquí, perquè tenim uns hiverns un poc més pluviosos i fred, però l'estiu res d'aigua i aquesta calor. Per sort tenim espècies que aguanten, esgarrover, olivera, tot això, però hem de veure també si se poden incorporar dins la ciutat. Eh? És a dir, a pis és difícil per el tipus de creixement i tal. Estem empleant altres arbres, per exemple, el Jodoné antes era un dels millors arbres que teníem, però també s'ha empleat molt, comencen a entrar segons quines enfermedats, i amb aquests graus de calor que augmenta encara és més difícil gestionar-ho. La nostra feina, el que fem, cercar cada dia aquests arbres que se poden incorporar i com funciona la ciutat, a nivell de lo que dius tu, que mos dona un aire pur, pot consumar aigua i sobretot que no donin aquests problemes, a lo millor de risc, que puguin espanyar fàcilment, perquè sempre tenim pensat de que un arbre ha de créixer ràpid i ha de molestar poc. és mentida. És a dir, la gestió és tenir aquests arbres, potser de creixement un poc més lentos, duro bé i controlar un poc que tot funcioni.
No, i que un arbre, si que ja tens la sort de tenir-ne un parell, perquè a davant, a les passats on jo visc, hi ha una boia i et va engorrió, i va una mèldera, i el mono, és preciós. És una cosa de mar de maca. I bé, supos que la de la gespa per tu deu ser una aberració, no?
Uf, fa mal, fa mal. Només calcular el consum d'aigua cada menester i la feina versus el confort que mos dona, bueno, sí, però els beneficis a nivell d'oxigenital, ombra, res, és a dir, jo crec que hem de tirar cap a la planta mediterrània, cap a aquest refugi d'animals. Ara m'agradava el que deies, és a dir, veure una mèlera, veure sí. Un gorrionet. M'encanta, perquè hi ha gent que veu com un problema i nosaltres ho veiem com, mira, si hi ha animals i aquí hi ha ombres...
Això és el bon senyal, no?
S'aire és pur...
Tots els científics m'ho deixen el mateix. Jo quan veig una baia i una mèldera i un gorrió, dic, bona cosa, visc un lloc on puc anar.
No,
perquè si ells hi són, és que se l'anà bé.
És que se fan estudis un poc de qualitat ambiental i si trobem aquestes espècies és que la cosa funciona. Hem de potenciar que aquests animals d'entrin que no són problemes, és veritat que un dia pot haver una caca, però bueno, no, això no molesta, això és part de la naturalesa.
Clar.
També la brutor la tenim perquè hem asfaltat o hem arrejolat, però si hi ha terra, això no és brutor, això és una matèria orgànica que s'aporta a la terra i tot és benefici. Per això de dir, ho hem de veure amb bons ulls i hem de gestionar aquests animals i aquesta fua perquè ens donin més benefici.
Com deien en el maig del 68, davall de les Rajoles, allà seran a la platja. Marcos Castilla, de l'Associació Balear de Sabre, segurament amb tu també estarem en contacte perquè és molt interessant parlar de totes aquestes qüestions, perquè la millor ombra és d'un arbre i el millor ventall és un fulla de figuera. Així que pensar una mica més en els nostres predins, perquè massa ciment, no sé què va passar fa 50 o 60 anys que van començar a posar ciment, amb llavors que hi vengui ciment, així en els parcs, que dius, aquí si ni se caus, se farà un trenc.
O se cremarà els peus.
O se cremarà els peus, en canvi, si caus damunt la terra, quedes més amortiguat. Marcos Castilla, moltíssimes gràcies per visitar-nos, estarem en contacte.
Moltes gràcies a vosaltres, tornarem.
Nosaltres d'aquí un instant no mos farem molt en fora. Saludarem a les someres del torrent d'Esporles, que un any més han tornat per fer el donat.
Dia a Mallorca. IB3 Ràdio és cultura. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 6, l'aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí.
L'aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
El dia a Mallorca. Amb Jaume Noguera. You don't enough. Civil, civil, civil.
Salvam set someres en els Ocifar. Fins i tot formatge de somera volien fer bé, com sempre, en to irònic. És que dissabte Esport les va donar la benvinguda, un any més, a set someres que fan net el torrent i el seu voltant. El programa d'activitat s'ha organitzat per l'Associació de Criadors de Pura Raça, de Balears, l'Ajuntament d'Esporles i també la rondalla Maristela. I un any més saludam a la batllia d'Esporles, don Josep Ferrà, benvingut, com va això?
Com estan? Bon dia, molt bé.
Bueno, benvingut a càrrec de Xeremies, Fabiolet, mitja hora després a les 11, fotos en set someres, són com estrelles de rock and roll ja, aquestes someretes a dins d'Esporles, no?
Són com els Rolling Stones, aquestes someres són molt ben rebudes, molt estimades, i la gent les espera ja cada any, des de fa 15 anys. L'any ja és la 15a edició, després de que comencés aquest projecte l'any 2012. La veritat que és un projecte que té una feina molt seriosa que fan aquests animalets en el nostre terreny, i després també té aquesta benvinguda, que és un acte ja festiu que forma part del nostre programa d'actes anual.
Són les mateixes de l'any passat, les nau mudant? Com sí, funciona sí, això?
Sí, sí. Són, aquestes someres són seleccionades per l'associació de pura raça de criança, no? De pura raça sanca de les Illes Balears, són seleccionades en funció de les característiques de cada any per estar en el torrent, no? Però em consta que són les mateixes que van venir ara l'any passat, hi ha en Llum, en Valdufa, en Curra, no? Totes aquestes cinc someretes que tenim ara en nosaltres, i la veritat que tenen aquests animals que estan que poden tenir un comportament més adequat en els medis que se mouran aquests mesos que se'ns torren d'esportes.
I en aquests dies ja han despertat la mateixa expectació, perquè jo l'any passat també jo no vaig dir res a famílies dels lots, vàrem anar, clar, i els fills de la meva dona són un poc urbanistes, no havien vist mai una somera de prop, i quan vaig anar allà vàrem dir, ostres, què és això? I vàrem flipar en colors, però ha hagut la mateixa expectació cada any, com sempre.
Sí, sí, no baixa l'expectació, l'expectació se manté, no el dia de l'arribada, sinó durant les setmanes que venen darrere, molta gent s'atraca, no? S'atraquen al nostre poble, quan arriben se'n van en els torrents, perquè clar, s'ha de trobar, els torrents no són petits.
Exacte.
Les han de trobar, elles se mouen en funció de la necessitat que tenen, i bueno, els pastorets que se fa amb elles se les va conduint molt a poc d'un tram d'un torrent a un altre, i bé, és veritat que sí, no? Que sí que té aquesta expectació, els infants d'Espolda les agrada, no? Trecar-se en el torrent i bueno, i a més ara que tenim una biodiversitat molt incrementada, perquè tenim en aquest torrent, van comparèixer també fa molt d'anys àneres, tenim dues races d'àneres, també tenim oques, i ara no comem les someres, i bueno, tenim una espècie de sol, no? dins aquest torrent. No,
és que el lo natural, ara parlàvem dels arbres, és que el lo natural, l'any passat varen fer més de 3 quilòmetres del llit del tram urbà, perquè el que deu també que les has de trobar, perquè jo anant a Banyabufar vaig veure un any una que estava de vés, aquell molí d'aigua que ha anant a Banyabufar, un antic molí d'aigua dins del torrent, sí. I era per allà, és a dir, els animals fan el seu camí i ja la trobaràs, vull dir que fan...
Se les va conduint mitjançant tancaments, però vaja, elles fan tot el camí, i és veritat que seleccionen molt bé, molt s'ajuden molt perquè lleven gran part de la vegetació. Evidentment, la somera molt sàvia sap perfectament quines plantes no són bones, m'entén? No, després, clar, què fem? Una vegada que han acabat les someres, les brigades de neteja de l'Ajuntament són les que s'encarreguen de fer la resta de la resta de...
No només és per prevenir inundacions i conservar el paisatge, sinó que també això és impulsar pràctiques agrícoles tradicionals, perquè, com vos dic, hi ha lots joves, i no tan joves, que és que no han vist mai una somera de prop, i estem oblidant les nostres arrels, i això és, abans era lo normal, no hi havia incendis forestals perquè hi havia ramat a dins els boscos, hi havia vaques, hi havia ovelles que se menjaven lo que... Els incendis comencen per baix, no comencen per dalt dels pins. I això és impulsar pràctiques tradicionals agrícoles. Això ho dic perquè sempre que un poble fa qualque cosa bé, jo ho dic per si qualcú ho diu. Vinga, nosaltres també posarem someres de fenotes a torrent. És un poc recuperar lo d'un temps antic, també, no, Valda?
Efectivament, efectivament. És gestionar, no?, la gestió del nostre territori, no?, mitjançant pràctiques naturals, mitjançant la silvicultura, empleats animals, no?, per aquesta gestió forestal que puguis fer. I dins el torrent va ser una proposta, ja t'he dit, fa 15 anys, d'en Xisco Segura, en Paco, no?, en Paco de les Someres, que dèiem nosaltres, sí, també. Paco és l'autèntic motor d'aquest projecte i és una persona pues, molt arrelada a l'associació, molt arrelada a Esportles i, a més, és el promotor d'aquest projecte que, ja, com tu dius, és a dir, té molta gent té por, diu, no, aquests animals llevaran la feina a l'abril. No llevaran la feina a l'abril. Fan una feina molt bona, molt nota, i després les brigades acaben de fer la neteja que s'ha de fer, però clar, sí que hi ha hagut, el que me comentaves, que hi ha hagut, hi ha hagut pobles que s'han posat en contacte amb l'Ajuntament d'Espoldes al llarg d'aquests anys i amb l'associació per poder dur a terme accions similars, no? Però bueno, són accions que tenen també el seu cost, tenen també una feina prèvia que s'ha d'anar fent i a poc hi ha qualque municipi que ja ha tingut experiències en aquest sentit.
L'únic que vos agradaria és que li van vos donar una mà en el tram que és competència del govern, que va ser esglaeta, perquè allà volta no hi podeu posar mà perquè és competència del govern i això sí que ho haurien de fer el manteniment libanat, no és així?
Sí. Fora de nucli urbà és competència de recursos hídrics. Sí.
Exacte.
És competència de recursos hídrics i són ells els qui han de dur a terme aquestes actuacions. No? Me consta que hi ha distintes iniciatives que per fer net aquest trams, però vaja, sí, nosaltres ja en tenim les nostres competències prou i intentant mantenir el tram urbà en les millors condicions. Que si me permets, vull recordar, perquè això no és un tema d'opinió meva, és un tema d'experts que jo crec que és important dir que no tota vegetació és dolenta dins el terreny. Moltes vegades clar, hi ha aquesta falsa imatge el concepte de que els torrents quan han d'estar pelats.
No. Tot el contrari, agafa més velocitat l'aigua quan està pelat.
Exacte, celebrat dins el torrent, ben situat, ajuda a reduir aquesta velocitat, ajuda a aguantar el llit del torrent. Sí que hi ha una sèrie de vegetació, evidentment, que, com per exemple les canyes, aquestes canyes forasteres que tenim, sí, que són un element que dificulta, no? Dificulta
sí.
Molt, perquè ajuda a fer embossos i s'ha de tenir una correcta gestió. Però una correcta gestió no vol dir deixar el llit del torrent pelat, no?
Idò, com dic sempre que parlem en qualque poble, si voleu veure les someres fer feina, haureu de tenir sort. Anau a Esportles, a Berenar, que a més se menja molt bé, a molt de llocs. Sempre feim proselitisme de la mallorquinitat, perquè és el que nosaltres en aquest programa anomenem economia circular, que dos vegades no sortim de Mallorca. Senyor Ferrà, Valda d'Esportles, gràcies. Saludeu les someres que fan net a Estorrent. Enhorabona per aquesta idea que veig que ja molt de pobles vorran copiat. Una ferrada a tot Esportles. Gràcies, Valda.
Una abraçada molt gran i moltes gràcies a vosaltres.
No faltava d'altre. Nosaltres on anem? Vos deixem en Real Gone Kid, Deacon Blue. Gran tema. Tornem demà. Salut. That I've got in these books to find yourself.
some words to get some reward, and it showed all the photographs that I ever got took, and I play old 45s that now mean nothing to me. And you're a real gone kid, maybe not, baby.
TV3 Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia. La policia local i la policia nacional ja s'han posat en marxa per coordinar el dispositiu per desallotjar de manera forçosa l'antiga presó de Palma. Els darrers dies, alguns residents han decidit partir de manera voluntària, segons ha explicat avui Cort.
El batlle de Palma.